Ràdio Estel. Informatius. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, sobre una i un minut us informa Xavi Toscano. Sindicats educatius anuncien vaga de 5 dies durant el mes de març durant la falta d'entesa amb el Departament per l'avançament del calendari escolar. Després de la reunió amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray, els sindicats diuen que les postures s'han allunyat. Des de la mateixa conselleria, Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La falta de consens a la reunió ha posat en peu de guerra a la comunitat educativa. Els sindicats demanen la suspensió d'avançar el calendari escolar, però com el departament s'ha mantingut ferm i fidel a la seva proposta, les dues parts han renyit. Per això els sindicats, de manera unitària, han anunciat una aturada de 5 dies al mes de març, però sense concretar quins dies seran. També han amenaçat amb no començar el curs escolar al setembre si Cambray no tira enrere la proposta, tot i que el conseller ha defensat la decisió fermament. També ha remarcat que no els afectarà en els drets laborals i, això sí, ha criticat l'ocupació dels sindicats del departament. De moment, la protesta segueix i s'ha traslladat a les portes de la conselleria.
En política, el PSC assegura que la segona trobada de la comissió bilateral entre el govern català i l'espanyol, que tindrà lloc aquesta tarda al Palau de la Generalitat, demostra que el seu govern no és igual que el del Partit Popular. Seguint l'actualitat política, tenim a la Judit Casellas. Judit, bon dia.
Bon dia. Els socialistes creuen que la reunió d'aquesta tarda és una mostra més que la normalitat entre el govern català i l'espanyol s'està recuperant i una evidència que la relació entre consellers i ministres és fluida. Segons la portaveu del partit, Alicia Romero, el govern de Pedro Sánchez no té res a veure amb l'anterior.
Amb el govern de Rajoy no haver-hi cap reunió de la bilateral. Quan a vegades diu, no, és que tots els governs són iguals. Bueno, pues, amb el govern de Rajoy cap reunió de la bilateral. Avui es farà una segona reunió amb un ordre del dia extens.
Romero també celebra que estigui previst que aquesta tarda es tanquin acords i que hi hagi traspassos en matèria de beques i del canal de Xènia.
Més qüestions. El govern destinarà 1,5 milió d'euros a bons per impulsar el turisme de proximitat. Les reserves es podran fer entre el mes de març i abril, exceptuant els dies de Setmana Santa, ho ha anunciat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Preveiem arribar a un mínim de 10.000 reserves que comptaran amb una bonificació del 50% de la factura amb un màxim, amb un topall de 150 euros per contractació. Podran ser objecte de l'ajut els viatges combinats contractats per mediació d'una agència de viatges adherida a la campanya, que inclou una pernoctació en un allotjament turístic català.
Aquest allotjament turístic català ha d'estar associat amb almenys algun servei com a transport de passatgers, lloguer de vehicles, activitats, excursions amb guia o entrades a museus o concerts. Les persones que vulguin gaudir d'aquests bons s'hauran d'inscriure a la plataforma estalviatge.cat, on obtindran un codi promocional que hauran de formalitzar en reserva amb un màxim de 5 dies. Si no, aquest codi passaria a una altra persona de la llista d'espera. Passem ara als esports. Aquesta hora entrenen Baxi, Manresa i Barça per preparar el partit que aquesta nit juguen els dos equips catalans a la Copa del Rei, que des d'ahir es disputa a Granada. A l'entrenament del Baxi s'hi ha vist Juanpi Baulet i, per tant, el jugador podria estar disponible per aquesta nit. Pel que fa al Barça, l'equip encara està pendent de saber si finalment podran jugar Pierre Oriola i Àlex Abrines. El partit començarà a 2:15 i es podrà seguir en directe pel canal Vamos. Abans es jugarà el València o Camp Múrcia. Els guanyadors d'aquests partits jugaran la segona semifinal de demà dissabte. L'altra semi va quedar definitiva definida ahir, la jugaran el Real Madrid contra el Tenerife, que aquest dijous ha eliminat a l'altre equip català que participava en el torneig, el Joventut de Badalona. La final de Copa serà diumenge. I acabem amb un apunt de motor. L'escuderia Mercedes ha presentat aquest matí el seu nou cotxe, amb el que intentarà recuperar el títol mundial de Fórmula 1, que la temporada passada el neerlandès Marc Verstappen de Red Bull va prendre el britànic Lewis Hamilton. El volant és l'únic element que es manté igual que el cotxe de l'any passat. Tota la resta, gairebé un 98%, s'ha modificat. El nou vehicle de Mercedes incorpora unes noves llantes de 20 polzades més grans que les anteriors, que eren de 13, i s'ha fet un redisseny complet del xassís i la unitat de potència per adaptar-se a la modificació del reglament tècnic. Tornem amb més notícies a les dues. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
L'abisme de l'amor.
Està molt a l'abisme.
Ai, 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 ai.
És la secció, quina pobre José.
Quina m'agrada, eh?
El fem atabalar. La secció més llarga de la història, sí, de la ràdio.
Sí, quina és?
L'abisme de l'amor. Maria José Mendoza, com estàs?
Estic bé.
Ja està? Ui, donem per feta la secció?
Donem per feta la secció.
Perfecte. Ara parlarem, Maria José.
Ara parlarem.
Tu estàs bé? Necessites d'algú?
No.
Vols suc o alguna cosa?
No, no.
No? Tu el que, tot el que necessitis, m'ho demanes, eh?
Vale.
Jo vull que et sentis bé aquí, eh? Al matí et cuidem.
Ho tinc en compte.
Marta Jarque.
Va, convido a la Maria José també
tiempo,
a jugar al
Freqüència.
Tiempo
de descuento,
no? Sí, sí, quasi que no entro. I em pensava que no donàvem la segona pista. Avui que és el dia C, el dia del sorteig de la cistella. Va, recordeu que avui fa just un any que el rover Perseverance, aquest vehicle de la NASA, aterrava a un planeta per explorar-lo. La pregunta d'avui és a quin planeta va aterrar el Perseverance. I en aquesta segona pista hi escoltareu una cançó, el títol de la qual ens transporta directament a aquest planeta. És aquesta. He posat la versió karaoke per no fer-ho tan fàcil.
Ara m'has despistat.
Però, jo estic fent una repassada. Mercuri, Venus, la Terra, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú, Plutó, no en ve cap.
Ai, aquell dia no vas anar a escola.
Crec.
Perquè...
Olga Vallejo, no m'ho crec.
Estic despistada ara.
Tens el cap a la Lluna de València.
Exacte.
Per cert, Lluna no és, no és la resposta.
No, perquè és un satèl·lit.
Ah, exacte. I a més, aquesta cançó és una cançó de David Bowie, que sí, que jo penso que sí, que els que heu estat atents us recordaran el nom d'aquest planeta.
Et sembla si tornem a posar la primera pista?
T'ha agradat més, perquè t'ha semblat més fàcil.
Sí.
A veure si la Maria José l'enganxa, també. Va, aquesta era la primera pista. No s'odio mai jo con la
Digamelón.
El nom d'aquest duet còmic també en recorda el nom d'aquest planeta. Per tant, jo em penso... Maria José, ¿lo tienes?
Sí. Ho tinc.
El té.
Doncs
va, si des de casa també hi heu caigut, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o un correu electrònic al mati@radioestel.cat.
L'abisme de l'amor.
Que et fa
gràcia.
Tu mateixa... Clar, com estàs, Maria José?
Molt bé.
Espera, fem-ho bé. Rebem a la nostra...
Maria José.
El reverber, aquest t'agrada, eh?
I la veu del Rafa, aquest és brutalíssim. Maria José Mendoza, una de les nostres àngels de les xarxes, ja tothom et coneix, que cada divendres doncs parles amb nosaltres de l'amor, aquí al matí a Radio Estel, i d'altres coses, no?
Correctament.
Avui de què parlarem?
Avui parlarem quants anys són els ideals per portar-se amb la parella? És un avantatge o un inconvenient? La diferència d'edat és un èxit o un fracàs? Perquè és natural. Hi ha moltes parelles de l'àmbit famós que hi continuen sent, malgrat la diferència d'edat que tenen, com som Fernando Hierro amb la periodista Fanny Stipkowitz, 53 i 39, Belén Rueda, que es porta amb el seu xicot 20 anys, Enrique Ponce, el torero, 49, amb Ana Soria, de 22.
Però un moment, o sigui, l'Enrique Ponce estava... es va separar fa poc, no?
Es va separar, però continua amb l'Ana Soria.
Estava amb la Paloma Cuevas,
Paloma Cuevas
de tota la vida.
La Paloma Cuevas es duien menys anys i no va funcionar, mira.
Veus?
Mira,
mai se sap.
Val.
Tenim també a Risto Mejide de Laura Escanes, que es porten 22 anys, Shakira i Piqué, 10 anys, Maria Carey, de 52, amb el ballarín Brian Tanaka, de 38, George Clooney, de 60, amb Amal...
No en surt. Maria José.
Moltes parelles.
I el president francès, Emmanuel Macron.
Sí. Ah, sí. Amb la seva professora,
també.
No?
Oui. També.
Era la senyora Macron, que va sortir de festa. Ahir, Maria José.
No, tant de bo hagués sortit. No. És la vida, la veu. I... continuo.
És la vida, la veu. M'ha encantat aquesta frase.
Ja veiem que hi ha un munt de parelles amb diferència d'edat i algunes amb una diferència molt abismal. Com diu la psicòloga Consuelo Fernández, l'home gran busca reafirmar la seva vitalitat i sentir-se atractiu per fer més duradora la seva joventut i en alguns llocs per sentir-se representat com un signe d'èxit social. Mm. Tu com ho penses? Aquí tenim un home...
David,
què pensen, David?
T'interpel·lat.
Jo, un home.
Tu et sents home?
Jo, sí, a vegades. A vegades, nen. A vegades, és igual. Jo el que veig és que no entenc que... O sigui, que ja és la diferència d'edat, que l'home és més gran i la dona és més jove, no passa res. I quan és al revés, no està tan ben vist.
És a dir, quan la dona és la... Com, per exemple, amb el cas d'Emmanuel Macron.
Exacte.
Mm-hmm. O la...
Que de vegades comenta menys. No? O ho sembla des de fora.
Potser,
si tu ets membre d'aquesta parella i tu ets la dona i ets més gran que la teva parella...
No, perdona, ho he dit al revés. Està ben vist que la dona sigui més gran que l'home. En canvi, quan és la dona més jove, que són la majoria dels casos...
Sí. Estan vist mal vist.
Sí, es diu ja que si la dona busca no sé què... I
sí, el sugar daddy, aquestes coses que es diuen.
Ho he dit
sí.
Al revés, sí.
Però Jennifer López, per exemple, que està ara amb... com es diu?
Ben Affleck.
Jennifer López també és més gran que ell,
és
no?
Més
també?
Gran, sí. Uh-huh. Sí.
Són d'aquelles coses com quan la dona és més alta que l'home en una parella,
sí.
No? Perquè això també...
D'això n'hem de parlar, Marta Harker.
Sí, això, Maria José, mira, apunta tu a l'agenda que tens aquí per parlar-ne un dia.
Però no creieu que al final l'alçada... l'únic que és més una convenció social i que potser si hi ha molta diferència d'edat podria ser que estiguessin en moments vitals diferents.
Exactament.
Que possiblement el que quan tens 20 anys, que no vol dir que necessàriament, però les teves inquietuds de 20 anys no són les mateixes que quan en tens 50. Podria ser.
Sí, estàs en una altra etapa, que això és el que dic més endavant.
Ho parlaràs.
Sí.
Ah, perdona, que no me l'he saltat.
Ens estem... Sí.
Bueno, però això de l'alçada parlen un dia, Maria.
Alçada, sí. Perquè la Marta, la Messi i jo som molt grans.
No, i jo també, eh?
A les campanades de cap d'any, d'aquest any, ara no recordo qui era, que ell era més baixet que ella.
Sí.
I el van posar
amb
tamboret.
És que té un nom molt raro.
El van posar a sobre de...
Sí, d'una
tarima, perquè estiguessin igualats d'alçada.
Bueno, això deien a Sarkozy, que també el posaven un tamboretet i fins i tot es posava com unes cunyes dins l'alçada per ser més alt.
Humphrey Bogart a Casablanca. Li van posar alces amb Ingrid Bergman, perquè ell era molt més baix.
I l'Ingrid Bergman de genolls.
Home, però que la primera meitat del segle XX parléssim d'això, sí, però a la primera meitat del segle XXI encara anem amb les alçades, eh?
Sí, ui.
Era, no recordo. Vaig a buscar.
Hem de reconduir el tema, perquè el tema no és l'alçada, és la diferència d'edat.
És que la Marta vol parlar de l'alçada.
Ara us diré, un moment.
Sí, jo t'entenc, Marta, jo t'entenc.
La Marta vol parlar de l'alçada.
Com si a tu no t'interessés, Mercè Raga? Estàs al mateix barco.
Totalment, Manu.
La qüestió és si realment l'edat és un obstacle per l'amor, perquè segons una investigació científica de la publicació nord-americana de Atlantic,
què diuen els
aquelles
estudis?
Parelles amb una diferència de més de 5 anys tenen un 18% més de possibilitats de separar-se.
Ep.
I si parlem, per exemple, d'una diferència de 10 anys, la probabilitat de fracassar ascendeix a un 39%.
Uf, això no és veritat.
I amb 20 anys, fins a gairebé un 95%.
Ui, però això potser depèn de quan hagin fet l'estudi, perquè això si el van fer el 1900...
No, home, no.
4 dies, però ara el 2022... L'amor no sap d'edats.
Estic totalment d'acord, però és que, Maria José, tu has anat més enllà, aquí, a l'abisme de l'amor, i has analitzat els riscos, no?, que pot tenir una relació amb diferència d'edat.
Exactament.
Té riscos? Això té riscos. A veure, jo no
riscos,
ho sabia.
Sí.
A veure.
Quins riscos? Busca els riscos.
L'oposició de la família, el context social diferenciat, les diferències en les dinàmiques de la parella i les diferències a curt i llarg termini, o sigui, els objectius de la vida.
Vols dir que quan tu tens 40 anys i surts amb algú de 20 no passa res, però que quan... No, necessitem més diferents.
Pot passar perquè tu estàs en etapes diferents.
Ara.
Llavors és el que passa.
Clar.
Que un està pensant en sortir de festa i l'altre en formar una família.
I potser 20 i 40 no es nota tant, però 40-60?
Bé, no ho sé, eh?
50-70?
Tu ja ets adult.
Sí, però jo, si
ja
aquest tinc 40, sí que és
40.
Veritat. Clar, estàs a la universitat, l'altre ja ha passat per tot això.
Clar.
Per tant, ja li avorreix. No entenc, no?
Sí.
Sí, 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 jo
són
ho tinc,
temes
eh?
Que ja no t'interessen. Tens la resposta, tu?
Sí. Era a la d'1, era Annie Gartiburu i el Jacob Petrus, que ell és bastant més baixet que l'Annie Gartiburu, i el van pujar amb una tarima.
Qui és el Jacob Petrus?
No sé, però em sembla fatal que el pugessin
no
i que es deixés pujar.
Perdó, és que ara estava intrigat i volia saber qui era.
No passa res.
Perquè...
Estàs bé, tu, Maria José? Necessites ara?
Ja està, ja està.
Bé, en tot cas, jo també crec que és una convenció totalment, perquè, de fet, jo... Bueno.
Sí, no, absolutament. I, a més, no. Per la dona, per la pobra Anna Igartiburu, també devia ser una mica, no? A veure,
ara estem parlant de l'alçada, eh?
Ara estem parlant
de l'alçada. Agafa les teves coses i vés-te'n. No, no estem parlant de l'alçada.
Escolta, qui m'estigui trucant ara en directe, no truqueu, perquè no puc agafar.
No truqueu en directe, perquè la Mercè està presentant un
programa. Sembla mentida, no?
I la gent, és que ja no té ni cap tipus de consideració, David.
El psicòleg José Luis López ens ho explica així.
I tu tienes una relación de pareja hoy, con 10 años de diferencia, y hoy se llevan bien, el próximo año esos 10 años son más chiquitos. Y el próximo año son más chiquitos. Y el próximo año son más chiquitos. Porque la diferencia entre ustedes de 10 años no se está extendiendo. Siempre son 10 años. Pero 10 años cuando tienes 30 es el 33%. Pero 10 años cuando tienes 40 es el 25%. Es menos.
¿Qué vol dir más
chiquitos? 10 años cuando tienes 50 es el 20%. Es menos. No te das cuenta. Algo también muy interesante con esto de que cada vez es menos tiempo. Yo te diría, si tu relación funciona bien hoy... Hoy funciona bien tu relación.
Quédate con
entonces,
eso.
Entonces, la diferencia que tienen de edad no tendría por qué ser un problema nunca.
Exactament, ja ho diu el psicòleg.
Percentatges no ho he entès, eh?
Si tu aguantes una relació que estigui bé durant uns anys, al cap de 20 anys aquella relació perdurarà, perquè ja has superat aquesta diferència d'edat.
Els meus avis es van estimar tota la vida i es duien 10 anys. I la meva àvia encara estima el meu avi, que està al cel, però l'estima.
Ai, que maco el Gavallejo.
És veritat.
No, clar, sí. És que jo també, jo també estic en la línia de la OA.
És com, vale, però ja quan són 20 anys, això ja...
Truquem al Sarkozy, no al Macron.
Sí que és veritat, Maria José, que l'edat també a vegades és una cosa, no? Hi ha gent que té uns anys,
mental,
però és, sí, és molt jove d'esperit. Hi ha gent que amb 20 anys ja són, no? Estan rovellats, pesats, ja.
El que ell apunta...
Ja no arribes,
les etapes...
espera't.
El que ell diu...
Espera, Maria José, per l'amor de Déu, no. Saps què li va bé pel coll, Olga?
Infusió de farigola.
I un estrèpsils.
Tu ara comences a treballar, no?, la teva jornada laboral.
No,
sí, però
gaire,
que ja no he de parlar no. més.
Vols que acabi jo o què?
No, no. El dient
una
ho he de fer jo. Sí, sí, sí.
A veure, el dient.
El dient. Va. Vivint l'amor sense estigmes ni prejudicis amb diferència d'edat o no. Potser, si no tens parella, és que encara no ha nascut o encara és un nen o una nena. Potser us trobeu d'aquí a uns anys, o no. I si no recorda, que tinguis o no, xicot o xicota, haurà sobreviscut a l'abisme de l'amor.
Pues molt ben dit, Maria José Mendoza. Sí, sí, és així. Tu estaries amb una persona molt més gran o molt més petita o no?
Uf, depenent, no sé, és que no m'ha passat
depenent
mai.
Depenent de l'alçada.
En el meu cas, sí.
En el teu cas, sí, no? Sí. Perquè tu el que creus és amb l'amor, i l'amor no marca cap tipus de diferència.
Correctament.
És qüestió de química.
De química.
Moltes gràcies, Maria José Mendoza. Ara ha portat bé, eh? I calladeta fins al Camins, eh? Que si no, no podràs parlar.
Si no, no arriba l'enquesta.
Vinga, doncs, Maria José Mendoza, com sempre, és un plaer tenir-te aquí al matí a Ràdio Estel amb l'abisme de l'amor. Ara mateix, 10 minuts, i ja ens situem al punt de dos quarts de... Esteu molt callats, nois? Esteu quedant...
Atents. Em sembla que ara ve una mica de misteri, no?
Estem
preparant.
A veure què ha sigut.
Sí.
Doncs vinga, petita falca i tornem.
Ràdio Estel.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
És que aquí el debat continua, la Maria José ens ha proposat un tema sobre la taula i ara l'estàvem dient, però que estaríeu amb una persona més gran, que us portéssiu més anys cap amunt o cap avall? Tu, Marta, dius...
No, jo estaria amb una bona persona, si hagués d'escollir, bona persona.
Jo que m'adim exactament el mateix.
Exactament, eh?
I tu, David?
Jo és que com no m'he trobat mai, tampoc hi... És que em cansa pensar en aquestes coses i aleshores ja, com visc el dia a dia...
Home, que tu ja tens a...
Que tinc dos
xirimbolos,
sí.
Tu tens, què?
No, jo tinc ja, què vols dir?
No, anava a dir una gran dona al costat.
Ah, sí, això sí, sempre, des de fa uns quants anys, sí.
Clar, home.
Ens portem 9 mesos.
Veus?
Qui? Justos?
Un embaràs, sí. Un embaràs ens portem.
Sou del mateix any, però, no?
Sí.
Carai.
Va, parlem de cinema, perquè avui s'estrena. La Maria José ha marxat, ja, pobres.
Home, es va recuperar de la veu.
Sí, prendre unes trèpsils o alguna cosa, alguna pastilla. Avui s'estrena als millors cinemes Muerte en el Nilo, la nova adaptació de la novel·la d'Agatha Christie, dirigida i protagonitzada per Kenneth Branagh, el gran Kenneth Branagh, que interpreta el famosíssim detectiu belga Hércules Poirot. Per això, la lupa de cinema dels divendres, David, avui, ens planteixes una pregunta, no? Qui ho ha fet?
Sí, és una pregunta que serveix també per posar nom a un subgènere cinematogràfic, no sé si el coneixeu, que es diu Whodunit.
No,
no el sabia, aquest.
Es diu Whodunit, sí, és el qui ho ha fet, així en anglès, però no escrit who, don, e, don, e, it, sinó who, doble ve baixa, h-o, dan, d-u-n, it.
Ah, carai.
Whodunit. Són aquelles pel·lícules en què hi ha un assassinat o hi ha un més d'un o més de... o més d'un, un assassinat o més d'un, molt sospitós. És que ara les tenen de salvar des de fora i m'ha...
És el que...
El
fil. Home, a Muerte en el Nilo n'hi ha més d'un, eh?
Sí,
van caient,
sí, sí,
allà,
sí,
un rere l'altre.
Hi ha molts sospitosos, normalment sempre n'hi ha d'haver molts, un detectiu, també pot ser un policia, o una aficionada a les novel·les de misteri...
La senyora
Fletcher. ...que investiga per intentar esbrinar... Who done it? Qui ho ha fet?
Señor Weisman,
¿sí?
Háblenos de la película que va a hacer.
Oh, claro. Se titula Charlie Chan en Londres. Es una historia de detectives.
¿Transcurre en Londres?
Bueno, en realidad no. La mayor parte transcurre en una fiesta de caza, en una casa de campo. Algo como esto, de hecho. Un asesinato en plena noche, muchos invitados, todos son sospechosos. Ya sabe, esa clase de cosas.
¡Qué horror! ¿Y quién resulta ser el culpable?
Oh, no podría decírselo. Eso arruinaría el final.
Nosotros no la veremos.
Què? Perdudes, eh, avui?
Totalment
molt perdudes, ja. Meravellades amb el doblatge.
Sí, això sí, eh?
És veritat.
És una pel·lícula...
Ens pots donar alguna pista o no?
És una pel·lícula que ja deu tenir uns 20 anys, que, de fet, l'argument, la base de la pel·lícula no és el whodunit, però sí que acaba amb un whodunit. Molta gent, hi ha un assassinat, i amb un sopar, i han de desbrinar. Qui ho ha fet, ja us ho diré després.
Al final de l'espai, no?
Vinga, les primeres pel·lícules aquestes whodunit són de la dècada dels 30, però va ser sobretot als 40, quan van començar a despuntar, i entre les primeres, sobretot per l'èxit que va tenir i per la importància en aquest subgènere, hi ha una pel·lícula molt oblidada ja avui, tot i que va estar nominada als Òscar, que es diu La cena de los acusados, és de l'any 34, i per si la voleu veure, pot veure, està a Filmin.
Señor Jorgensen.
Sí.
No está comiendo. ¿No le gustan las ostras?
Sí, pero estaba escuchando lo que decía.
Bien. Nuestro asesino es muy listo. Y planeó todo a conciencia. Hasta ahora me sigues, ¿verdad, Gilbert?
Sí, no.
Sí, és que...
Llavors aquest no és l'assassino, perquè si és muy listo, sí, no?
Sí.
Potser això és per despistar, eh?
És un llest tonto.
Ara.
Mira, sí. Aquesta pel·lícula és adapta una novel·la de Dashiell Hammett, la novel·la The Thin Man, que en castellà seria L'hombre delgado, i aquí es va dir La cena de los acusados. El protagonista és un detectiu, Nick Charles, i la seva dona, Nora, que és qui l'ajuda.
Un dia, perdona, David, hem de parlar de com es canvien els títols de les pel·lícules.
Ah, sí, això sí.
La traducció, vols
totalment
dir.
Totalment.
Clar, és que aquí, a més a més, van dir... Per què li van dir La cena de los acusados? Perquè aquesta pel·lícula introdueix en l'última seqüència, diríem, o la part final, és, reuneix els sospitosos amb un sopar, i allà, doncs, el protagonista diu qui ha estat l'assassí. Això, que va introduir aquesta pel·lícula, després s'ha anat fent. Fixeu-vos, aquestes pel·lícules de detectius, i que sí, hi ha molts sospitosos, sempre, però, per exemple, els acaba reunint a tots en algun lloc, i el que passa que Agatha Christie ja hem dit que ho va començar a fer abans que la pel·lícula aquesta, eh?
I vosaltres perdona, David, tu que n'has vist tantes, ets dels que de seguida pesca qui
no,
és,
o
ets el que t'aconsegueixen enganyar, eh?
Saps amb quina ho vaig descobrir? Llegint la novel·la, La muerte en el Nilo.
Ah, mira, que ara em fa la pena.
Allà vaig... És l'única vegada, crec que la meva vida, que he descobert qui és l'assassí abans que m'ho digui l'Agatha Christie.
Jo no ho descobreixo mai. La meva filla ho veu superràpid.
Ah, sí?
Ui, no sé com s'ho fa.
Doncs en aquestes és difícil, eh?
La muerte en el Nilo, vam veure la peli, l'antiga,
la bona,
que està a Prime Video, em sembla.
Sí.
I ho va encertar, no m'ho explico.
En sèrio?
Sí. No. És un artista. Oh.
Doncs una altra peculiaritat d'aquestes pel·lícules és que, com aquesta va tenir tant èxit a primera, doncs se'n fan unes quantes més. I, de fet, aquesta de protagonitzada per aquest matrimoni Charles, doncs se'n van fer... 4 o 5 més, sempre títols molt originals. After the Thin Man, es deia l'original, clar, perquè si la primera es deia The Thin Man, doncs After the Thin Man, després de l'home... Després de l'home prim, per dir-ho d'alguna manera, aquí es va dir ella, ell i ja està.
Ah, com? I ja està.
Ella, no, i hasta.
Ah, sense hac.
Hasta que venga otra.
Era el gos, era el perro. Hasta és el gos.
Ah, no, sense hac, heu dit.
Que a partir d'aleshores ha sortit totes les pel·lícules. Vinga, hem parlat d'una de les primeres, d'aquestes del subgènere whodunit. M'encanta la paraula aquesta, eh? Anem a una de les últimes, a veure si l'heu vist. Per mi va ser una grata sorpresa fa un parell d'anys.
Et va agradar?
Sí.
Señoras y señores, lo siento mucho, pero tengo que pedirles que, por favor, se queden en la ciudad hasta que acabe la investigación. Bueno, él lo pide, por favor, pero yo tengo que ordenárselo. Que nadie se vaya hasta que aclaremos esto.
¿Qué? ¿Puedo saber por qué? ¿Ha pasado algo?
No.
¿No ha pasado nada o no puedo saberlo?
Señor Stevens, puede continuar.
No et va agradar Punyales per l'espalda?
A mi sí. La vaig veure fa poc.
Sí. Ara
Anna de Armas.
Aviat aquest any estrenaran la segona part.
És veritat.
La segona part, que Chris no té la segona. El primer, només el personatge principal, que és el detectiu, que és el Benoit Blanc.
Benoit.
Que és un detectiu... Home, és curiós, és força diferent. I és Daniel Craig, a més, que entra bon i bon.
I fa un paper... O sigui, jo, el Daniel Craig, amb aquesta pel·lícula, t'ho juro que em va impactar, perquè no té res a veure amb res que hagi fet abans.
Jo tenia la sensació que s'ho estava passant tan bé, perquè deixava de banda d'una manera els Bond i feia un paper totalment diferent. I és, però aquesta és una pel·lícula que reuneix també una de les característiques principals d'aquest gènere, que és que hi hagi molt sospitosos.
A mi m'encanta aquest gènere, haig de dir-ho, eh?
Molt bon repartiment.
Mm. Clar, exacte, és que hi ha molts bons actors, clar, no? I dius, home, aquest, si participa en aquesta pel·li, serà que és ell el gran, sí, protagonista, no? Però et despista el
fet que hi hagi tants. En aquesta, ja, tu ho deies, Anna de Armas, Chris Evans, Capità d'Amèrica, que també fa un paper totalment diferent, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, sí, sí, el de Miami Vice, Christopher Plummer, que és el que es mor. Perquè, clar,
Don Johnson, que és el
de Miami Vice.
I l'ex de
Miami Vice, es deia? No, Miami Vice, sí, és el grup. Corrupció en Miami,
Corrupció
perdó.
Corrupció en... Que és l'ex de Michelle Pfeiffer? No. No, ara els estic confonent.
No, de la...
De l'ex-dona d'en Banderas.
Sí, exacte. De la Melanie, sí, Griffith.
Ai, de la Melanie Griffith. Mm. De la Melanie Griffith. Però no us passa una cosa en aquestes, en aquest tipus de pel·lícula, ràpidament, David?
No, i ara?
Jo ara, per exemple, aquesta pel·lícula l'he vist fa poc i no me'n recordo qui és l'assassí.
És el millor que et pot passar. Jo mai recordo els finals de les pel·lícules.
Em pensava que anaves però... a dir el qui era l'assassí.
No,
és el...
no. És el millor, perquè és com tornar a veure
és
la pel·lícula.
Totalment. Sí. És que ara em dius, ara no me'n recordo qui va ser.
No, però a mi també em passen aquestes pel·lícules, que, per exemple, em va passar amb Assassinato en l'Orient Express, la segona, la Kenneth Branagh, que jo ja sabia qui era l'assassí, perquè m'havia llegit la novel·la, he vist la primera pel·lícula, però m'és igual, la continuo gaudint igualment. O sigui, jo puc veure una pel·lícula d'aquestes... Muerte en el Nilo, del 78, potser l'he vist 3 o 4 vegades i m'ho he passat bé les 4 vegades.
I vas descobrint com indicis, a mesura que la tornaré a veure...
Que no.
Que després dius, com no hi vaig caure quan, sí, la vaig veure per primer cop?
Doncs mira, ara obrim un subcapítol de... dins aquest gènere hi ha el subcapítol, subgènere de pel·lícules d'Agatha Christie. I és que la dècada dels 70 i 80 van ser com un... Després dels 40
boom, no?
La cosa es va afluixar, però els 70 i 80, finals dels 70 i sobretot els 80, va haver com un renaixement del gènere. Per què? Perquè es va sortir al mercat una nova edició d'un joc dels anys... Què és? Del 40 i pico, que es diu Cluedo.
Home!
Es va fer una nova edició, va tenir molt èxit, i aleshores aquestes pel·lícules, doncs, diu, doncs anem a enganxar-nos un altre cop aquest...
Van aprofitar
aquest
un moviment de màrqueting.
Sí, i moltes d'aquestes pel·lícules, tant al cinema, sèries de televisió o telefilms, doncs adapten novel·les de la número 1 del misteri, que és Agatha.
Sí, que és veritat,
Agatha,
que després,
Christie,
a més a la meva època, hi havia l'herència de la tia Agatha, que sí, també era, oi? Que també, sí, era un joc semblant al Cluedo,
sí,
i també,
sí,
havies,
sí,
de resoldre un assassinat.
És veritat, és veritat. Mm. Doncs...
Que seguim amb més pel·lis, en
sí,
aquest sentit?
Sí, seguim amb més pel·lis, dèiem. Moltes adaptaven a Agatha Christie, per exemple, aquesta.
Now, join the most brilliant detective of all time. On a mysterious journey down the Nile.
Mysterious journey.
Where the biggest wonder of them all is who done it.
I feel the presence of evil all about me.
Agatha Christie's Death on the Nile.
Home, aquest és el tràiler de...
El tràiler original de la pel·lícula, del 78, de la Muerte en el Nilo, del 78, eh? Mm-hmm. La que té a Peter Ustinov com el detectiu, per mi, un dels millors de tot, Hercule Poirot, es diu Hercule Poirot, que el feia molt bé. De fet, el va fer amb tres pel·lícules més, amb dues pel·lícules més i tres telefilms, crec. Però, i és una miqueta com Assassinat en l'Orient Express, però traslladem el misteri del tren amb un creuer del Nil, un creuer de luxe, rodejat. En aquest cas hi ha nou sospitosos i sospitoses, i el que dèiem, clar, nou sospitosos i sospitoses, com més coneguts siguin, doncs millor. I així els presentava el tràiler.
Betty Davis, Mia Farrow, Angela Lansbury, David Niven, Maggie Smith, George Kennedy, Jack Warden, Olivia Hussey, Lois Childs in Agatha Christie's
Jackie!
Death on the Nile.
Està mort, eh?
La Jackie.
Ja
no, és que, de veritat, el repartiment jo crec que és dels millors, juntament amb el d'Assassinat en l'Orient Express, la del 74, crec que és, que és dels millors, amb diferències, que, clar, juntament amb una mateixa pel·lícula. Bette Davis, només pensem, Bette Davis, David Niven, Angela Lansbury, Maggie Smith...
Ja
sumen
està,
com
ja
més
tenen.
De 20 i pico nominacions als Oscars, per exemple, i no sé quants Oscars, 5 o 6. Per tant, està molt bé. D'aquesta, ara Kenneth Branagh ha fet la nova adaptació, que va fer exactament el mateix amb Assassinat en l'Orient Express, eh? Hi havia primer l'original...
Quina t'agrada més, a tu?
A mi la del 74.
Jo, a mi també.
Però molt, amb diferència, perquè a més Albert Finney fa d'un Hercule Poirot, que és el però que jo m'imaginava més quan llegia les novel·les.
Però...
Aquest... Digue'm.
Que la diferència que estan els personatges, perquè al final els moviments...
No, la diferència no.
És molt similar,
sí,
no?
Sí, totalment.
Sí, la diferència
els personatges
està...
em refereixo com han dirigit la interpretació dels actors i els actors.
Ah, jo crec que la diferència entre una i una altra és que la de Kinevaga intenta ser una miqueta més moderna i, per exemple, hi ha moments que surt del tren, que no caldria, perquè tota passa dins d'un de dos vagons de tren a la pel·lícula. I és la gràcia. I ell, doncs, bé, diguem, la modernitza una miqueta més.
El que passa quan innoves, no? Ah, sí. I ho vols fer diferent, que...
Però,
que dius, no funciona.
Bueno, però no, no d'allò. Hi ha un altre personatge d'Agatha Christie. Jo no sóc massa, no m'ha acabat mai d'agradar. El que passa que sí que ara recentment he vist una pel·lícula i mira, em va agradar força, que és la Miss Marple. Miss Marple, hi ha una pel·lícula de l'any 61, l'han fet moltes actrius amb cine i televisió. No sé, suposo que no la coneixereu, que es diu Margaret, es deia Margaret Rutherford, és una veteraníssima actriu
la
anglesa.
La Margaret.
Molt peculiar, perquè té uns rasgues físics, una cara molt, molt diferent. Seria com una Rosy de Palma envellida.
Ostres.
Que té saps que té una cara així com molt popular, Rosy de Palma?
Anem a buscar la Margaret.
Doncs Margaret Rosy de Palma, que em sembla que ahir va ser el seu aniversari.
Mira.
De la Rosy o de la Margaret?
De la Rosy.
Ah. Perquè... I li cau perfecte el personatge de Miss Marple. Va debutar l'any 61 amb una pel·lícula que es diu El tren de les 4:50. Mireu-la, està filming, per tant, la podeu veure. Després repetirien quatre més, després del funeral, Asesinato a bordo, La senyora McHinty ha muerto, que és la més divertida. Escolteu aquest moment, perquè us donarà el personatge, que és ella fent de jurat en un judici.
Va.
Señora mía, o deja el punto para otro rato, o voy a tener que dejar de juzgar. ¿Me ha comprendido?
Es que me ayuda a concentrarme, señoría.
Es que a mí me pasa al revés.
Oh, muy bien.
Clar.
Clar. La dona està fent ganxet mentre el jutge està parlant. Sí. I aquesta és la base, eh? Estan acusant un home d'assassinat i ella està convençuda que no ho és, de manera que no hi pot haver veredicte al final, perquè ella és molt tossuda. I s'acaba entrant a una companyia de teatre per demostrar la innocència d'aquest home.
Ah.
Clar, això permet a l'actriu disfressar-se de diferents maneres i és per això que és potser la més divertida.
Però no tots els papers de Miss Marple no els ha fet la Margaret, no?
Atenció. També va fer de Miss Marple ella.
Vas matar o no vas matar aquell home?
Sí, home, sí. Qui és?
Tens clar, la Jessica.
La Jessica Fletcher, Angela Lansbury.
Angela.
Va ser una pel·lícula que és un... Va, també està filming, crec. No, estava filming, ara ja no hi és. Va ser, es diu Espejo Roto, que adapta la novel·la... El títol d'aquesta novel·la el trobo horrorós. El espejo se rajó de parte a parte.
Ui, sí. És que
ja
peus...
no et convida a llegir-lo, oi?
No estava encertat el traductor.
No. I és curiós de veure aquesta pel·lícula perquè el repartiment té d'estrelles i molta cirurgia estètica, eh? Kim Novak, Elizabeth Taylor... Estem parlant de la pel·lícula d'any 80.
Com m'agrada la Kim Novak.
Rock Hudson.
Una altra.
Tony Curtis o Geraldine Chaplin, que és la més jove de tots ells. I, a veure... no perdeu el temps.
Escolta, David, fem una cosa, perquè dona molt de si aquesta lupa de qui ho ha fet.
Sí,
fem un tot està connectat.
Ah, vale.
Et sembla bé o no?
Em sembla perfecte, sí.
Ens quedem aquí en aquest punt, perquè hem de parlar... Clar, el David s'ha currat un seguit de grans pel·lícules.
No, sí, podré afegir més, perquè ara, per exemple, anem a parlar d'un clàssic, que és Diez Negritos, que n'ha deixat unes quantes.
I d'una que jo, quan has començat la secció, dic, si us plau, que em parli. I ara he anat al final i he vist que sortia.
Ah, home, clar.
Però sabrem, no? Que és allò que hem sentit al principi,
l'enigma.
Ah, sí, perdó.
Va,
sí.
Estem aquí amb l'Aia
Sort de la Volga. Va.
Sí, tens raó. Aquella pel·lícula es diu Ghost for Park, que és del Robert Altman, i és una pel·lícula que també, és un milionari que convida una sèrie de rics amb els seus criats, és com una Arriba y Abajo, la sèrie aquella, i hi ha un assassinat, i aleshores a partir d'aquí, doncs, no hi ha detectius, ni hi ha policies, ni res, eh? Però és també un repartiment de luxe. Mira, Maggie Smith també surt, Helen Mirren, Derek Jacobi, Cliff Owen, és que és Christine Scott Thomas, que a mi personalment m'agrada molt.
Ai, a mi també.
I també, aquesta és molt recomanable, eh, també.
A on la podem trobar?
Ah, crec que, espera't, que t'ho dic. On
ara
la podem trobar? A Filmin. No.
Totes aquestes estan a Filmin,
Però aquesta potser és Prime Video, jo l'he vist fa poc, o HBO, i és...
Filmin, perdó, Filmin, a Filmin.
Va,
i és,
recollim. que tenim ganes de cap de setmana i, per tant, Marta Jarque, abans de marxar,
sorteig de Cistella Capravo. Recordem primer quina era la pregunta, a quin planeta va aterrar el rover Perseverance. No sé si ho veu seguir tot just fa un any, quan hi aterrava, en aquest planeta.
Jo quan has dit rover Perseverance perquè era el nom de pila. Robert.
Què vols dir?
Que es deia Robert.
Un home, tu t'imagines un home sortint de la Terra i aterrant directament a un planeta.
Es va seguir en directe.
Sí, és que ara que ho dius,
va estar molt bé.
Sí, me'n recordo, ho vaig seguir.
Va, i aquest rover sortia de la Terra per aterrar a Mart, el planeta vermell.
Martes i 13, no?
I exacte, Martes i 13, i la cançó de Dan Bowie, Life on Mars. I ara, sense
també
més...
També podries haver posat a Bruno.
També és veritat. Mira, però no ho he fet. Bruno Mars.
Molt dolent, molt dolent.
Hem de fer el sorteig.
Sí, si us plau. Vinga, va, José, posa música.
A veure, fem rodar una mica el bombo.
Roda.
Va, que ja ha sortit la piloteta.
Ja tenim el guanyador.
Sí, ja tenim guanyador, en aquest cas. Houdani. Right? Qui ho ha fet correctament aquesta setmana? Qui ha donat la resposta de manera correcta? És Luis Castro Barrios, que ens ha escrit per WhatsApp. Per tant...
Luis.
Cistella Detox. Cap al Luis.
Cap a Luis?
Cap a Luis, Castro Barrios, el nostre guanyador, i tant.
Doncs, Luis, moltíssimes gràcies per haver participat. Nosaltres animem els nostres oients que la setmana que ve teniu una... Anava a dir doble oportunitat? No m'invento.
Bueno, en principi, no.
No.
Si la vols donar tu, la cistella, en vols fer una aquest cap de setmana?
Una especial.
Una especial cistella, que prou.
Estaria bé, personalitzada, Mercè.
Doncs sí, no?
Amb productes teus, cosetes teves.
Coses meves?
Clar.
Nois, que passeu un molt bon cap de setmana. Ja sabeu què voldreu fer o no? Ai, què fareu?
Sí.
Descansar una mica.
Sí?
Descansar, mirar pel·lis.
Sí. Jo,
clar, entre la Nella i el David...
Tenim una feinada.
Jo tinc ja molts restaurants pel cap de setmana.
Deixem anar a dinar el José, que ha de dinar ràpid. És la persona que dina més ràpid en la història de la humanitat.
Sí,
perquè després de les 3 tot anirà bé. Arribem al punt de 3:15. Nois, ha estat un plaer, com sempre, estar al vostre costat i, sobretot, gràcies per la vostra atenció. Nosaltres ho deixem aquí, però s'hi posa ja l'Ignasi Miranda, el Sense Distància, l'espai religiós i informatiu.
L'Ignasi encara està dalt fent un cafè.
Ignasi baixa, que ja hem acabat. I ja sabeu que a partir del dilluns hi tornem a ser aquí, al matí a Ràdio Estel amb el Pol Marçà a partir de les 8 del matí. Us desitgem que passeu un fantàstic cap de setmana. Disfruteu, va, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat.
La 32a edició de la Sardana de l'any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.